mirada, una alegre carcajada, una cara en el espejo, un amigo, un buen consejo, un viaje en barco velero, aunque no llegues primero, un caballito cerrero y que no corra por dinero, un palmar, un riachuelo, un pedacito de cielo, mira bien alrededor y verás las cosas buenas.
Josep Anton Fontanals, 50 anys de negoci que celebraran just aquest proper cap de setmana, dissabte. No sé si es diu aviat lo de 50 anys de negoci o així fent recompte, on diu, caram, són molts. És a dir, són molts o són pocs?
Bueno, jo crec que són molts, però portats amb una alegria i amb una satisfacció que dius, bueno, 50 anys. I a vegades penso, és possible que hagin passat 50 anys? Pues sí, han passat 50 anys des de que vaig començar a treballar, per mi, que fa més que treballo. Però per mi el negoci pues, són 50 anys.
50 anys d'aquest negoci, tot i que no va ser aquí on va començar vostè, abans d'obrir el negoci ja s'hi dedicava, però, al món dels ibèrics?
Bueno, va ser l'aprenentatge. Jo vaig començar a l'any 64, amb 14 anys, vaig començar a treballar amb el Mariano Adell, que va ser el meu mestre, el que em va ensenyar, i molt bé, per cert.
I com va anar a parar amb ell? És a dir, com va arribar? Per què va anar a parar als ibèrics? I no va anar a parar amb una fusteria. No sé si va ser una cosa de coincidències o algo d'herència o amistat. En aquella època no sé com funcionaven les coses diferent, no? M'imagino.
Sí, eren uns altres temps i tot era molt diferent. Mira, jo vaig néixer el 1950, el meu pare de Ribes i la meva mare de Sitges. Jo vaig néixer a Sant Pere de Ribes el 1950. I el 1962, l'any de la nevada, precisament, el desembre, vam venir a viure cap aquí a Sitges. Vaig acabar 2 anys de col·legi a l'Esteve Barratxina i als 14 anys em vaig posar a treballar, no sé per què, mira, m'agradava i allà en Mariano necessitava una persona i vaig començar a treballar allà.
I allò de seguida va sentir que seria la seva feina? Com va anar? És a dir, clar, arriba un moment... No sé si, clar, és veritat que les èpoques eren diferents, no? No sé si en aquella època un es plantejava tant quan començava a treballar.
Jo crec que no. Mira, vaig començar allà, no sé, potser igual podia haver començat a fer una altra cosa. Però sí, conforme ho anava fent, doncs em anava agradant. A més, vull dir, era això d'estar tractant amb el públic, darrere el taulell, i em va anar agradant. I allà amb el Mariano doncs vaig estar 3 anys... que em va ensenyar, i després, a partir d'aquests 3 anys, vaig estar 2 anys treballant a Barcelona en una xarcuteria, que a través d'una persona que coneixia em va dir bueno, que necessitaven una persona per treballar, i vaig fer aquesta aventura de 2 anys anar a treballar a Barcelona.
I després d'allò va decidir vostè obrir negoci?
Encara, tampoc va ser una cosa que va sortir així pensada, sinó que jo treballava a Barcelona i la meva mare anava a comprar allà al supermercat Coll, amb l'Antonio Coll, i bueno, com que sabia que jo treballava de l'ofici i ella havia acabat d'obrir el supermercat allà al carrer de les Parellades, doncs va dir, oi, digue-li a ton fill que aquí per portar la xarcuteria doncs necessitaríem una persona, però que ho portés ell i que fos per ell i tot això. Clar, jo encara tenia 18 anys en aquell moment i bueno, em feia una miqueta de por, però, mira, amb les paraules d'en Coll i totes aquestes coses em vaig decidir i vaig començar allà a Can Coll el 1969.
Per tant, la xarcuteria, no sé, de l'època amb el senyor Adell, què és el que recorda més o quina va ser la gran ensenyança en aquella època?
Bueno, l'ensenyança principal, doncs mira, desfer pernils, fer llegum cuit, ella llavors ja havia començat amb els pollastres alats, vull dir, són experiències que es van, i com que tu tens una edat que també t'agrada aprendre tot i ets tafaner i totes aquestes coses, doncs mira, vaig agafar-ho bé, més que en Mariano era una persona que amb l'aspecte d'ensenyant sabia i era una persona molt neta, mira si era d'això, és que jo sempre recordo l'anècdota que encara no acabava de tallar el que fos, un tall de sobrassada, un tall de cos i deixava el ganivet. Si no, agafava el drap i l'aixugava, ja el tenia allà i em fumia una bronca. Això va ser una de les coses que a mi em va marcar molt, sobretot la netedat i l'atendre molt bé al públic.
Va començar, vostè m'explicava, després va a la xarcuteria allà a Can Coll, ja encarregant-se vostè, entenc que aquí les tasques ja van ser unes altres, no?
Sí, aquí, bueno, en aquella època era... Avui potser hauria sigut impossible de fer-ho, però en aquell moment, doncs mira, vam començar allà... Llavors, en aquell moment tampoc t'exigien masses coses, vam fer la parada, em vaig fer, ja, llavors ja l'autònom encara que era diferent, però ja vaig començar a ser, vaig donar d'alta d'autònoms, bueno, vam començar a treballar, clar, el facturar, llavors ara necessites una sèrie de requisits per treballar en bancs, per treballar amb les cases comercials i tot això, com aquell moment era, tot era, era més light, era, era, era d'una altra manera, i sí, sí, doncs, com vam començar, jo comprava el gènere, feia totes les meves ventes i llavors un tant per cent de les ventes que fèiem cada dia, que ho liquidàvem setmanalment, doncs pagava una comissió petita amb el coll, que era el meu lloguer que jo portava dintre pels gastos del, del local.
Quants anys a Can Coll?
Doncs mira, vaig començar el 69 i el coll va tancar el 1900 entre 90, 21 anys pràcticament. Clar, llavors se't planteja, bueno, i ara què faig? Estava allà, estava bé, em guanyava bé la vida, estava molt... Bueno, i en aquell moment, pues, no sabies ben bé i de les dubtes, què farem, què tirarem, cap aquí, cap allà. I al final vam anar a parar al, al Mercat Vell. El Mercat Vell, que en aquell moment el havien remodelat, bueno, i allà no hi havia cap xarcuteria, i jo vaig agafar i vaig estar 3 anys allà.
Què tal l'experiència al mercat?
Bueno, és una experiència, el mercat era, és complicat, perquè el mercat són molt poques hores, només el dematí, llavors, clar, obries allà, la gent a les 9 venien, a les 12 ja havia acabat. Era una cosa de subsistència, no era un negoci per guanyar-te la vida. Anàvem treballant, al mercat també hi havia pocs paradistes, poca varietat d'oferta, i la cosa no acabava de funcionar. I llavors l'Ajuntament es va plantejar, com que havíem fet el mercat nou també, es va plantejar de tancar el Mercat Vell i que tots nosaltres, els que estàvem allà, anéssim a parar al Mercat Nou.
I aquí vostè va dir que no.
Exactament. En aquest moment, llavors jo ja vaig veure clar que jo en un altre mercat, dependre de l'administració, els horaris, jo era una persona que sempre m'ha agradat, pues, com precisament és una de les coses que ja feia en Mariano, obrir els diumenges, obrir els de casa, estar a casa teva i poder tenir una autonomia, i llavors va ser quan vam decidir muntar el negoci que tenim actualment al carrer Àngel Vidal.
Vam decidir? Qui ho va decidir? Vostè i la seva dona?
Exactament, vull dir, jo quan vaig començar l'any 69 precisament, jo vaig començar sol, després el 1978 em vaig casar amb la Lola, precisament que ha sigut...
No passa res. Sempre emociona parlar d'aquestes coses, però està bé, està bé. La Lola, el seu suport, no m'imagino, ha estat fonamental en totes aquestes decisions de la vida, no? També en les empresarials.
Sí, ha sigut molt important. Ella sempre, com és normal, no? Amb tots els matrimonis i les parelles, doncs hi ha les seves discussions, els moments més bons, els més dolents, però teníem una decisió que sempre anàvem a un moment que dèiem anem-hi, sempre anàvem, i ella ha sigut, bueno, és el puntal, jo crec, que nosaltres tot el que hem aconseguit sense el suport de la Lola no ens hagués sortit tot tan bé.
Un dia entre dos parece mucho más que un día. Juntos, amor para dos, amor en buena compañía. Si tú eres así, qué suerte que ahora estés junto a mí.
I ha sortit bé, perquè celebrar 50 anys de negoci, entenc que és un èxit, no? Mirant si ara vostè fa mirada enrere, ho veu com un èxit? Té sensació de satisfacció?
Bueno, és un èxit. També s'ha de reconèixer que el públic, pues, també ens va tenir una molt bona acollida quan vam muntar la botiga allà al carrer Àngel Vidal, que hi havia aquell local que portava ja molt de temps tancat. Bueno, nosaltres en principi hi va haver opinions de tota classe, hi va haver gent que em deia, estàs boig, allà no hi ha moviment, què faràs, que aquí, que allà, a part del Xemení no hi havia ningú més, aquell carrer sempre era un carrer que més aviat semblava es carrer. El canvi jo, mira, ho vaig veure clar, quan vaig veure la botiga, tal, aquell local, tal com després ho vam muntar-ho, mira, vaig tinguer una visió que m'ha portat a bons èxits finalment, i això va ser l'any 1993, i bueno, mentre vam agafar el local i vam fer les obres, vam obrir el febrer del 94, i ara, o sigui, coincideix que aquest any fa 25 anys de la botiga que tenim al carrer Àngel Vidal, i a més 50 amb tot el conjunt del treball.
Del negoci de xarcuteria Fontanals. Recorda vostè que hi havia abans, en aquella botiga, on ara hi és, allà al carrer Àngel Vidal, on teníem Fontanals?
Sí, aquella botiga era de la Requena, de la Merceria, que ho feia servir com a magatzem. I aquell local portava 3 o 4 anys tancat, que la gent ningú li feia gràcia d'agafar-lo i mira que ells havien... I al final jo tenia la Lucía, que ella sempre venia a comprar al mercat i sempre em deia, tienes que coger, perquè ella sabia, aquí el mercado, aquí ella sempre parlava en castellà, aquí el mercado esto no funciona, tienes que coger la tienda, el local aquel que tenemos, que allí te irá bien. Jo decía, ui, no sé, aquel local. Jo decía, bueno, i la dona sempre insistint molt de temps, fins que al final un dia me'l vaig anar a mirar. I sí, això que allò era, bueno, no tenia vista, no tenia res, perquè era un magatzem ple de caixes i tot. Però mira, jo em vaig posar a la porta i vaig fer el retrat tal com està muntada, amb tots els pernils, amb tot, i va ser un acert.
I quina va dir fa 25 anys que aquella cantonada ara seria una de les cantonades més sol·licitades, no? i més comercials, podríem dir, i si més no, amb més afluència de gent de Sitges, perquè ara, entre els Fontanals, el Cable al davant, la Requena al costat, el Casa Malleu, l'abans el Xamaní, també ben a prop, al final, déu-n'hi-do, aquella cantonada el que s'ha convertit.
Sí, jo crec que sí, ara es concentra moltes coses, vull dir, entre el cap de la vila i allà el cable que en diguem, perquè allò és la plaça del cable que tothom almenys es coneix així, doncs sí, hi ha molta activitat, i a més hi ha activitat cada dia, perquè bueno, doncs amb el cable, que si la gent va aquí, que si allà, vull dir, és un puesto que sí, que ha sigut bueno, entre nosaltres que també ho vam activar, clar, posar la botiga, tenir obert els diumenges, els festius, tot això. Hi havia molta gent que no ens coneixia primer, però bueno, a base de molta constància, bons productes, hem intentat sempre tractar bé la gent, doncs gràcies a Déu doncs hem tingut un èxit bo i ara allò és una zona comercial bona.
En tot aquest, amb tots aquests canvis al negoci, no? Diferents jocs, finalment allà al carrer Àngel Vidal, no sé si el negoci també evoluciona, és a dir, si el negoci de la xarcuteria també vostè li posa canvis o canvia coses respecte a com era anys anteriors, quan ho feia Can Coll o fins i tot quan ho feia amb el senyor Dell.
Sí, jo vaig començar a evolucionar, quan vaig, el Mariano Dècim em va ensenyar una sèrie de coses. Però jo quan vaig estar a Barcelona treballant amb una altra xarcuteria que ara en diuen Gourmet, llavors era més especialitzada, em van ensenyar una altra sèrie de coses, una sèrie de valors, una sèrie de productes que jo aquí primer no els acabava de conèixer, i allò, quan jo vaig començar a Can Coll, ja ho vaig introduir-ho. Molts productes que ara, per exemple, ara tothom parla, per exemple, sempre dels pernils, amb els ibèrics, el guijuelo, totes aquestes coses... Quan jo vaig començar, el pernil de Guijuelo, fa 50 anys aquí a Sitges, no es coneixia. El desfer, nosaltres el desfèiem, precisament, bueno, ho feia jo, però bueno, després ja vaig anar ensenyant, ho feia jo, desossar els pernils a mà, lligar-los, tallar-los així amb encenalls ben petits, portar productes de formatges de tot tipus, francesos, de totes classes, holandesos, inglesos, el salmó salvatge en aquella època, vull dir... Però esclar, estem parlant de 50 anys, ara tot això sona que dius, bueno, ara hi ha de tot, hi ha molta oferta, però 50 anys enrere aquesta oferta no hi era tant, o sigui, ja vaig anar començant a especialitzar amb el tema tal com ho tenim muntat en aquests moments.
I quin diria vostè que ha estat el secret d'aquest èxit o el punt clau, no? És a dir, per què vostè, no sé si ara potser coincidint amb aquest aniversari, ha fet una mica de repàs, no? I pensa, jo crec que hem arribat a aquest punt i amb aquesta sensació de satisfacció i d'èxit, per què no? Perquè això ho vam fer molt bé.
Bueno, molt bé, jo crec que el pub sí, sobretot la constància, la perseverància, després a la clientela tractar-la bé, tractar amb tothom igual. Vull dir, jo sempre he tingut la manera, per exemple, que vingui allà una persona i venia una persona gran a comprar i et feia, en aquella època et feia 10 pessetes, la tractàvem igual que la persona que me'n feia 1.000, perquè tot té la seva importància. O sigui, sempre respectar el client i no enganyar-lo mai, això sí, el client no s'ha d'enganyar mai. Si et fan una pregunta... Tu, encara que tu vegis que potser allò va en contra teu, di la veritat. Això té això, i sempre dintre de les coneixences que un té, pues, no enganyar, una vegada et pots equivocar, però sempre di la veritat.
És a dir, que si algú pregunta, aquest pernil és una mica salat, i vostè sap que és una mica salat, dir-ho.
Exactament, jo sempre li he dit, mira, i a més, tota la gent, el bo agrada a tothom, però hi ha una sèrie de productes que a una gent no els agrada. Tu saps que hi ha gent que un pernil mateix, un pernil serrà, hi ha molta gent que els agrada un pernil serrà que sigui més fortet de gust, uns altres que tingui un altre boquer, de vegades pernils d'aquests molt bons, sobretot amb l'ibèric, que són molt dolços, a vegades hi ha gent que diu ui, és que no té cap gust aquest pernil, però és tan dolç que no té cap gust. Llavors aquesta persona potser s'estima un pernil que tingui un boquer una miqueta més fortet de sal i totes aquestes coses, doncs, bueno, has procurat explicar-ho i anar-li dient a la gent i dir, mira, prova aquest. I la gent quan venia últimament ja et deia, doncs mira, el que tu vulguis, ja saps el que m'agrada. I cada client, després de tants anys, va sapiguent el que... el producte que tu tens, que s'adapti amb aquell client. De totes maneres, això cada vegada es va perdent més.
Es va perdent per què? Perquè el client cada vegada és menys exigent i li és una mica igual tot, o per què?
No, exigent cada vegada. Ara ho és més encara. El que passa que, no sé, jo crec que aquella fidelització del client sí que hi continua siguent. Però, clar, ara hi ha més gent que ve avui, després ja no ve més, ja no... La client que tens tota la vida, que jo he començat i he tingut i treballat amb els avis, he treballat amb els fills, amb els nets, vull dir, aquests clients n'hi han, però cada vegada n'hi han menys. Vull dir, cada vegada hi han més clients nous, hi han també d'antics, però de nous n'hi ha més cada vegada. I clar, a vegades molt ben i exigències moltes. Cada vegada els botiguers tenim que saber més,
Com ha canviat això? Com ha canviat la feina del botiguer? Que està vostè darrere un tauler i en aquest cas venent xarcuteria o ibèrics, però podria ser potser altra cosa. Quan he parlat amb altres botiguers com vostè, encara que fossin d'altres productes, tots fan referència que la clau de l'èxit o el per què s'ha pogut mantenir tant el negoci ha estat pel respecte al client i pel saber escoltar. Tots poseu èmfasi en això. No sé si és perquè veieu que cada vegada costa més anar a una botiga i precisament que la botiga et doni això, no? Que el botiguer et doni això.
Aquest és un dels problemes que jo crec que avui en dia no hi ha el negoci com el meu. Encara que jo t'adverteixo, jo ara en aquest moment ja porto 3 anys i mig jubilat i amb 3 anys i mig jubilat he desconnectat molt, perquè jo fins mentre vaig estar en actiu era una persona que, vull dir, vivia dintre de la botiga, està massa, a vegades ho reconec, que jo m'he passat moltes hores a la botiga, m'he perdut moltes coses per estar a la botiga i atendre bé. Ara els meus fills que continuen ja ho fan d'una altra manera. I llavors i ho fan ja molt millor i cada vegada millor. I la prova està que s'estan expandint més i estan... però d'una altra manera. Ara es treballa... Clar, els negocis, independentment de poder treballar darrere del taulell, ara hi ha moltes ventes online, a través d'internet, comandes, càterings... i els negocis s'expandeixen d'una altra manera. De totes maneres, sota el meu punt de vista, una de les problemàtiques que tenim, sobretot jo perquè conec més aquest negoci, és la falta de personal especialitzat i gent que vulgui aprendre l'ofici, com en aquest cas, no sé si veu malament, vaig aprendre jo amb allò de matxacar i totes aquestes coses. Avui la gent, ni jove ni de cap edat, li costa molt, li costa poder aprendre en aquest cas a l'ofici de xarcuteria i formatges i això, no hi veig aquella afició que es treballa, però no amb l'ànsia aquella de dir, vull aprendre això bé i fer-ho bé. Això costa molt, vull dir, nosaltres, i això que tenim un personal en aquests moments molt preparat. Però si necessites una persona que et vulgui recolzar el negoci, costa de trobar-la.
I per què creu vostè que costa? Perquè altres botiguers em deien és que la vida del botiguer és molt dur. És molt dura la vida del botiguer, són moltes hores i avui en dia, com que el jovent té bastant clar que vol viure d'una altra manera, no? I hem vist doncs, això que deia vostè, no? Hem vist els pares, a les mares, dedicar moltes hores al negoci, això probablement ha significat perdre hores doncs, d'estar amb les criatures, no? De portar-los a escola, portar-los aquí, portar-los allà, i avui en dia és com que sembla que això ja no volem renunciar.
Sí, és que aquest canvi... és important i és una de les coses que jo, de vegades, tant amb la meva dona, que jo parlo molt per mi, i jo tinc un defecte que la meva dona ja ho sap, la Lola. Quan jo parlo d'allò, parlo dels dos, parlo en nom dels dos. El que passa és que ella no vol mai intervenir massa, encara que és la protagonista principal. Però elles, jo quan dic jo, a vegades ja dic nosaltres, també és el mateix. Vull dir, em refereixo sempre que... i després quan es van incorporar els fills, perquè... Llavors, aquesta és la cosa, que el recolzament de la meva dona i els fills ha sigut important. És que ara no me'n recordo el que em vist, però...
T'havia preguntat pel tema de, que ara sembla que el jovent, quan entra en aquest tipus de negoci, es planteja la vida d'una manera diferent. Ja no li, parlaves de la dificultat de trobar gent formada i amb la constància suficient com per dedicar-hi les hores a aquesta formació. És que sembla que ara la nostra prioritat no només és el negoci, passa per altres coses, i això no sé si ho fa difícil, no? Compaginar les dues coses.
Una de les coses que trobo bé ara és que els meus fills, amb els dos negocis que tenim, que un s'ha quedat el que portàvem del carrer Àngel Vidal i el gran, el David, ell va establir-se també pel seu compte, però són dos negocis, dos germans que han pres els seus camins benvinguts, però cadascú té el seu negoci. I una de les coses que fan bé, que jo el recolzo, que jo no havia fet, és que ells ja ho tenen muntat d'una altra manera. Ells ja tenen més personal dintre de l'empresa, amb els seus horaris, ells ja tenen el seu moment que si diuen mira, ara me'n vaig 3 dies a descansar, ja deixen el personal a la botiga, que ho porten, i això no és tant com fèiem nosaltres, la meva dona i jo, la Lola, que estàvem allà, si teníem obert i treballant 15 hores, estàvem les 15 hores. Ells, els meus fills, per sort, i jo amb això estic molt content, ja ho fan d'una altra manera. I després, en quant al personal, bueno, el personal fa el seu horari i cobra el seu sou i sí que n'hi ha. Jo, nosaltres els que tenim estan implicats tots, no en critico cap. Però hi ha moments que tens dificultats per trobar la gent i dir, mira, els valors de la botiga, la manera de tractar la gent, totes aquestes coses, perquè, no sé, jo tinc una manera, quan vaig començar tant... En aquella època en tothom es tractava de vostè. Vull dir, ja, això avui, tractar de vostè sona a d'això. Jo veig de seguida, quan es van incorporar els meus fills a la botiga, amb 16 i 17 anys, entraven allà qualsevol senyora, qualsevol persona, i tot de tu, amb amabilitat, però de tu. Això a mi em feia molta mal, em va costar. Ara ja ho tinc més que superat, no? Però va haver uns moments que allò de veure que venia una persona... allà gran o el que sigui, bueno, gran o el que fos, i que de sigui de tu, això és una cosa que em va costar d'assimilar, i ara ja ho tinc assimilat, ja sé que això sona carca, lo millor o el que vulguis, no? Però és el que penso.
Potser la feina del botiguer està, o pensa que està poc reconeguda socialment, és a dir, que un jove avui en dia amb 18 anys o 20 anys quan comencen a treballar, no? Després de tot el circuit probablement d'estudis que fan ara, que s'allarga més que abans, no? Digui, jo vull ser botiguer, vull portar una botiga, no sé si socialment està prou reconegut això. Tenim una mica, no sé si hi ha una mica de titulitis al món, no sé si m'entén el que li vull dir.
Sí, perfectament, precisament allò que parlàvem d'anar creixent el negoci, nosaltres quan vam obrir la botiga del carrer Àngel Vidal el 94, que vam començar la Lola i jo, després el 96 el David, el fill gran amb 17 anys, va dir que ell volia seguir, treballar el negoci i aprendre l'ofici. I jo el primer que li vaig dir, a mi m'hagués agradat que hagués estudiat una carrera universitària, però ell va dir que estudiar en aquell moment no li venia de gust, però que li venia de gust treballar aquella feina. I la primera cosa que li vaig dir, dic, però treballar, no pensis que aquí seràs el fill del pare ni res. I no, des del primer moment ell guanyava el seu jornal, donat d'alta la Seguretat Social, vull dir, com un treballador més, per aprendre l'ofici bé. I al cap de 2 anys, el fill petit, l'Òscar, va voler fer el mateix. També va dir, papa, jo vull aprendre l'ofici bé, i també amb les mateixes condicions, i tots dos. I llavors va ser quan els 4, que això és molt bonic, però és molt problemàtic, una família de 4 persones treballar les 24 hores del dia, hi ha moments que són d'usos, ara bonics.
D'usos perquè, clar, es barreja tot, no? És a dir, el pare és el jefe, la mare també és la jefa, en quin moment, no? És com quin moment separes, no? Aquí rol de pare amb el rol de ets el cap i tu ara t'estic dient una cosa com a cap de la botiga i ara després te la dic com a pare, no? I al revés, no? Com a fill.
Això està molt bé, això que em preguntes, perquè precisament, primer, el 78, quan vam començar amb la meva dona, nosaltres a la botiga pues, anàvem fent el que sigui i discuties a la botiga per la feina, això, però al moment que tancàvem les portes i ens anàvem cap a casa, la botiga s'havia acabat. Això ja i era un altre problema, ja fèiem una altra vida d'això. Ara, el dia que es van incorporar els fills, va ser més complicat, eh?
I a qui li costava més? A la dona o a vostè?
Jo crec que amb tots... Jo ara no et vull posar cap medalla, però sempre he tingut un tarannà que m'ha agradat, no sé, empatitzar molt amb les coses, procurar entendre per què aquella persona actuava d'aquella manera, en aquest cas els meus fills o la meva dona, no sé si ho he aconseguit, però bueno, intentava de dir, hòstia, és que jo sóc el jefe, però és que ells també són d'això i veuen les coses d'una altra manera, però el que jo volia tenir clar en aquells moments, sobretot quan van començar, és que tenien que respectar com a jefe, que jo és el que portava la botiga i tenia la direcció i tenia, sabia la manera de fer les coses en aquell moment, que em respectessin com a jefe i que després entenguessin que també era pare. Això em va costar, eh?
I ara que els veu des de fora, no? Ara ja jubilat, 3 anys jubilat, els veu els dos que porten els seus negocis, amb diferències un respecte a l'altre, no? Perquè hi ha un que potser han caminat més cap al tema dels càterings. Bueno, ara m'ho explica vostè perquè no sé si m'equivoco, però en qualsevol cas, vostè que els veu des de fora, han agafat coses de vostè? És a dir, veu vostè ensenyances seves en la seva manera de fer negoci?
Jo crec que sí, jo crec que en conjunt la manera de fer, vull dir, no sé si està bé que ho digui o no, però sí, és la manera de fer de la meva manera. El que passa que, dit això, també ho fan d'una altra manera, sobretot la manera de saber viure. Ells saben viure, valoren, a part de la botiga, valoren altres coses. El meu fill gran té una filla i ell li dedica moltes hores que jo no vaig dedicar als meus fills, amb cap dels dos. És una de les coses que sempre, quan al final del recorregut de la vida dius, potser aquí vaig pecar, però en aquell moment l'orquestra tocava un ball i nosaltres teníem que ballar el ball que tocava l'orquestra. I ara els meus fills amb això ho fan diferent, tant un com l'altre. El petit no té fills, però ell, si convé un cap de setmana no, però si convé un dilluns, dimarts i dimecres se'n vol anar amb la seva parella a passar 3 dies, doncs deixa el personal a la botiga i se'n va i desconnecta 3 dies. Cosa que tant la meva dona, la Lola, com jo no ho fèiem.
No marxàveu 3 dies fora, no? A desconnectar, allò una escapadeta de nòvios, allò no és... Com va arribar la primera escapada? Fins quan es va jubilar?
No, bueno, jo diria que a partir ja del cap d'uns 30 anys, no sé, a partir del... Sí, que ja érem grans. Jo fins que no vaig tenir ben bé quasi els 60 anys, vull dir, ara en tinc en aquest moment 68, els últims 5 anys, per exemple, de la feina, llavors jo ja em vaig donar compte de moltes coses que quan estava allò en plena batalla del negoci i aquestes coses, potser no me'n donava compte, que potser hagués tingut que a vegades fer una parada i reflexionar i dir, escolta'm, però, mira, en aquell moment ho vaig fer-ho així i m'ha anat bé, però és allò que et comentava, t'has perdut altres coses. I ara valoro que els meus fills estan implicats a la botiga i estan per la botiga, però també estan implicats en viure i jo ho trobo molt lògic.
Y si me levanto y miro al cielo, doy las gracias y mi tiempo lo dedico a quien yo quiero, lo que no me aporte lejos.
Si alguien detiene mis pies,
aprenderé a volar.
Y si miro todo como un niño, los colores son intensos. Yo saldré de aquí, si lo creo así.
Cuando me miren sabrán
que me toca ser feliz.
Tots aquests anys de negoci, m'imagino que hi hauran hagut moments de més bons i de més dolents, no? No sé si hi ha hagut algun moment especialment dolent de crisi, de negoci, de dir, oh, caram, això no sé què farem, que no acaba d'anar bé.
I tant. Un, molts n'hi ha hagut. Sobretot, per exemple, un vam tenir dos moments molt, molt delicats. Quan va tancar el coll, en aquell moment que vam anar al mercat, doncs, bueno, són moments que et planteges. Bueno, la vida, teníem els nanos petits, totes aquestes coses, vam anar al mercat, bueno, vam anar fent... Després del mercat, el voler tancar, vam haver que tornar a prendre una altra decisió, de dir, bueno, continues al mercat nou o què fas? Clar, obrir un negoci ja a l'any 94 ja necessitaves una envergadura tant de diners com de tot, que bueno, potser en aquell moment no disposaves. però amb valentia, amb el recolzament de la Lola i d'això, doncs, al final ho vam decidir-ho, però que de moments dolents i amb el transcurs de la vida, ja, tant si tens negoci com si no, hi ha dalts i baixos. Nosaltres n'hem tingut, com tothom, de dalts i de baixos.
I parli'm una mica del producte, dels ibèrics. Com ha canviat la venda i també el consum d'ibèrics des de que vostè va començar fins ara, no? Que m'imagino que ha canviat, abans ho deia, no? Fa 50 anys, segons quins productes que jo portava, era impensable gairebé que ningú els pogués portar. Avui en dia potser estem més acostumats a que ens arribin productes de llocs molt llunyans o difícils d'aconseguir, però com ha canviat una mica això? No? I no sé si el pernil continua sent l'estrella.
Sí, bueno, el pernil i els formatges i la carn. Nosaltres tenim els tres productes. La carn de vedella també és una cosa que la tenim, també tenim un molt bon producte. Els formatges també. Pensa que a lo millor em sembla que en aquests moments estem sobre les 150 referències de formatges. I en pernils també. El que passa que el món del pernil també va canviant molt, perquè clar, tothom es pensa, tothom diu, bueno, en general diuen jabugo o guijuelo, però es pensen que això és una cosa que es fa així amb un volado. I un pernil, per ser un bon pernil, necessita 4 anys de curació. Llavors, un pernil bo és car. Clar, tothom no hi arriba i tothom vol menjar pernil bo, però preu barat. I això és complicat, eh? Vull dir, i n'hi ha de pernil bo. El que passa que el pernil bo va molt car.
I ja està. I, no, i poca cosa més a dir. No? És a dir, si vols menjar un bon pernil, has de pagar diners.
Bueno, un bon pernil i un bon tot. Un bon, no sé, un bon foie gras, una bona llangonissa, un bon salmó. Per això en diem ara, se'n diu més els productes gourmets. Per què? Perquè tenen un preu. Clar, a vegades un compara un producte i diu, ui, aquest salmó va a 45 euros al quilo. Jo l'he vist allà a 27, aquest salmó. Però tu mira't el producte. Tu mires el producte, serà una peça de salmó. Aquí parlo de salmó, et parlo d'un foie gras, et parlo d'una bona llangonissa, et parlo dels formatges de pasta tova. Bueno, el món dels formatges també és un món que és apassionant, no? Tots els que tenim aquí, tant a nivell de Catalunya com d'Espanya com d'Europa, el món dels formatges és un món fascinant. És una de les coses, jo sempre he potenciat el pernil, però el formatge és una de les coses que més m'agrada. M'ha agradat fer molts cursets, moltes coses, perquè és un món que és molt obert i m'agrada.
A casa d'un xarcuter, a la nevera, o no sé si a la nevera, ara m'ho dirà vostè si això va a la nevera o no va a la nevera, i embotit, i a xarcuteria?
Jo cada dia de l'any menjo pernil. Cada dia. És una cosa que a vegades jo parlo amb gent del meu ofici i això, i em diuen, no estàs cansat? Què va? I mira que n'he fet a mils, n'he fet no sé quants. Però jo, el dia que no menjo pernil, ja no sóc jo. I és raro, eh? Inclús, mira, et diré més. De vegades ara, des de que m'he jubilat, viatjo molt. I quan anem, sobretot, quan viatgem per aquí, per Espanya, no, perquè tot arreu n'hi ha i llavors no porta. Però jo, com anem a l'estranger, a dintre de la maleta, sempre portem 5 o 6 paquets de pernil, la meva dona i jo. I això que quan anem als puestos, anem a menjar. Però que tingui un paquetet de pernil jo a la maleta, em dona una tranquil·litat. I ja et dic, és una cosa que no... I el formatge igual, eh? Però el formatge ja és una cosa que pots trobar tot arreu. Però el pernil, quan surts, sobretot pel món, a partir de tants que vagis a Europa, Amèrica, com vulguis, és un producte que no es troba. I llavors nosaltres, dintre... bueno, i de vegades sortim amb colles d'amics i això, i a vegades a la nit, a l'hora de sopar, aquí, allà, i li dic, no patiu, que jo porto pernil. Bueno, i fem unes gresques, perquè amb el pernil és una cosa que amb tothom agrada.
Josep Anton, Sitges és un municipi agraït amb els botiguers, amb el negoci?
Ui, és una pregunta difícil aquesta que em fas, eh? No sé com dir-t'ho. Jo, no sé, jo crec... Jo no estic descontent del tot, eh? Vull dir, nosaltres tenim clientela de fa molts anys, clientela que havíem tingut els avis, ara continuen, ara hi ha nets, inclús hi ha nets que jo ja amb el temps ja els he perdut, però vull dir que jo crec que en general, el que és la gent del poble, que avui en dia tots som del poble, però el que diguem la gent de que fa més anys que són a Sitges, jo crec que sí. N'hi hauran de tots, n'hi hauran altres que potser algun dia han pogut venir a la botiga i per algun fallo que has tingut o per alguna cosa que no els hi ha agradat no han tornat més. Això no t'haig d'enganyar. Això tots els negocis jo crec que passa. Tu a vegades fas les coses amb bona voluntat i aquell client et compra el que sigui i no li ha sortit bé hi ha hagut molts clients que quan una cosa no ha sortit bé, venen i diuen, escolta, m'ha passat això, nosaltres automàticament es canvia, s'arregla el que fa, però hi ha gent que potser li ha sortit una cosa malament o no li ha acabat de fer el pes i en vez de dir-te res, doncs, allà no hi vaig més a comprar. Aquestes coses passen i si et digués el contrari seria enganyar-te.
En general, satisfet. I com ha vist Sitges i com ha vist canviar Sitges darrere el taulell en tots aquests anys?
Bueno, això no sé, ara no sabria què dir-te, eh? Vull dir, darrere el taulell la feina del botiguer sempre és la mateixa, vull dir, està atent, està pendent de tot, està, no sé, no sabria què dir-te, vull dir, jo crec que darrere el taulell, en aquest sentit, sobretot amb la feina nostra, no crec que hagi canviat gaire, eh? Bon producte, ben atès, molta neteja i no enganyar mai. Torno a repetir, però és una de les constàncies meves. No crec que hagi canviat massa en aquest sentit. Potser la gent, ara la manera de comprar, t'exigeix més perquè ara tens que saber si porta gluten, si porta lactosa, si porta el colorant 14, 69... Has de saber moltes coses i has d'estar potser més atent. Però, a part d'això, vull dir, jo crec que és el mateix tracte.
Josep Anton, moltes gràcies, moltes felicitats per tants anys de negoci i que continuïn gaudint d'aquesta jubilació de viatges, no? Que m'imagino que d'alguna manera estan recuperant tot aquell temps perdut.
I tant que sí, Carola. Bueno, molt agraït en tu per l'entrevista que m'has fet i moltes gràcies, sí, és el que procurem. Ara vull dir, jo és la meva d'això, ara en aquests moments, pues, viure bé, viatjar molt, sobretot, anar a jugar a golf, caminar cada dia i, bueno, i fer-lo que es pugui. I d'això, moltes gràcies per l'entrevista que m'has fet.